Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents patrocinen el Club de la Mitjanit.
I ara tot està per fer, serem un sol, crita la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Què tal? Benvinguts, aquí Francesc Garriga. S'acaba l'11 d'agost i dia que passa, dia que coneixem nous positius per coronavirus en diversos equips. Ara mateix està la UEFA resant perquè cap dels 8 equips que han d'anar a Lisboa s'hi trobin. Què passaria? Com es resoldria la Champions si ara de sobte el Leipzig, per exemple, descobreix que s'han infectat 4 jugadors? Això és ara, però pinta que estarem subjectes a aquesta incertesa tota la temporada. I encara no ha començat. Vist avui, sembla un miracle que la Lliga Espanyola es pogués acabar jugant 6 setmanes sense que passés res. Perquè cada dia coneixem equips que tenen positius. Arreu. Toquem fusta i el que calgui. Demà comencen els quarts de final de la Champions masculina i més que mai arriben amb molta tensió. Bona nit, són les 11. Això és el club.
Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
I un minut, gairebé dos, d'aquest dimarts, 11 d'agost. 11 d'agost. 11 d'agost de positius per coronavirus, 11 d'agost d'inici d'algunes temporades d'alguns esports i 11 d'agost d'Europa League. Pol Rodríguez, bona nit.
Què tal, bona nit.
Avui hem tingut doble ració, una altra vegada, ja tenim les semifinals i ens hem quedat sense pròrroga. Avui no hi ha pròrroga.
Ha faltat la pròrroga, eh? Hi ha un partit que anava camí.
Tot a punt, però ens hem quedat sense pròrroga. De fet, el Sevilla ha estat tot ja resolt, finalment. I més tard aquesta classificació.
Exacte, amb un gol de Lucas Ocampos al minut 88, ha superat per 1-0 al Wolverhampton, un gol que ha marcat de cap amb un centre magistral d'Ever Banega, i hi ha un partit en el que el Sevilla ha patit més del previst. Llavors, ara ja el Sevilla serà el pròxim rival del Manchester United el diumenge, i en l'altra eliminatòria, partit molt diferent, el Shakhtar ha superat 4-1, ha golejat 4-1 al Basilea, i serà el proper rival de l'Inter.
O sigui, Inter, Shakhtar, Sevilla, United. Són les semifinals de l'Europa League i es juguen, m'has dit, diumenge i dissabte i diumenges.
Diumenge i dilluns. Diumenge tindrem el Manchester United, Sevilla, i el dilluns tindrem l'Inter, Shakhtar, els dos partits a les 9 del vespre.
Doncs això és l'Europa League que s'ha començat a disputar aquesta setmana. Ja tenim aquests quatre equips classificats per semifinals i el Sevilla patint, però ho ha aconseguit també, perdó, l'Opetegui, noi, va fracassar al Madrid, però el Sevilla està tenint una actuació molt destacada. Avui s'acaba l'Europa League, demà comença la Champions. Toca vestir-se de gala perquè torna la competició número 1. Es va acabant a disputar els vuitens de final en els últims dies de la setmana passada, però demà arranca ja la ronda de quarts de final amb un format diferent, amb un format nou, a partit únic, en seu única. I en res, 10 dies, tindrem campió d'Europa. El Barça jugarà aquest divendres contra el Bayern de Múnich. És un partit complicat, però un partit que depèn sobretot de la presència i de la bona disposició de Leo Messi. Ramon Salmurri, bona nit.
Què tal, Garriga? Bona nit.
Messi arribarà perfecte i amb condicions al partit contra el Bayern?
Sí, senyor. Tot i la trompada que es va endur en el partit contra el Nàpols per part de Koulibaly, Messi està bé, està molt millor del postpartit que va patir, diguem, amb un hematoma important al turmell, però avui ja s'ha entrenat amb la resta dels seus companys, ha entrenat amb normalitat, tot i que això sí, duia un embenatge molt aparatós que li cobria gairebé tota la cama esquerra, però vaja, que ahir comentàvem que hi havia certesa i tranquil·litat amb que Leo Messi estaria per jugar contra el Bayern, doncs avui hi ha entrenat amb la resta dels seus companys.
Per tant, aquí, si no hem de esperar cap sorpresa, el tècnic del Barça viatjaria pràcticament amb tot el que pot tenir, no? No quedaria cap dubte ara mateix. Dembélé, el teu amic.
Sí, que ho estàs esperant, exactament. Ousmane Dembélé també ha fet la sessió amb l'entrenament i, per tant, tot ens porta a ser optimistes en el seu cas. Ja va explicar aquí que Setién que se l'enduria a Lisboa. Dembélé segueix el seu camí de recuperació i sense presses, no et precipitis ara amb Dembélé, tingues paciència, però compta-hi.
Doncs comptem amb Messi, sobretot, i amb Dembélé d'afegit. El Barça, que es desplaçarà dijous, i avui ha estat un dia de porters, Salmo, perquè hem parlat molt de porters, s'ha parlat molt de porters, i es dona la casualitat que els dos porters són alemanys, i es coneixen, i s'enfronten a... diguem-ne, en el Barça-Bayern, i no sé si s'enfronten una mica també quan han d'anar a la selecció alemanya.
I tant, perquè s'estan jugant un lloc en la porteria de la selecció alemanya, de la Mannschaft. Ja saps que Ter Stegen ha manifestat públicament que vol més minuts, que vol més presència a la selecció. Manuel Neuer, de la seva banda, també pressiona per conservar el seu lloc. El Bayern també s'hi posa enmig, defensa el lloc de Neuer com a capità del club i de la selecció. I avui el president d'honor del Bayern ha fet unes declaracions un punt polèmiques, perquè ha entrat en aquesta dialèctica, en aquesta batalla entre Ter Stegen i Neuer, evidentment per fer costat al seu porter, diu que Neuer és el present i que Ter Stegen, en tot cas, és el futur, tot i que també n'ha defensat el seu nivell, i és unes declaracions que certs sectors de Catalunya no han sentat gaire bé, però també et dic que conversant amb gent que segueix el Bayern i que viu a Alemanya, doncs tothom té, si fa no fa, la mateixa mirada, que és que Manuel Neuer és el porter indiscutible de la selecció. També defensen que Neuer és el millor porter del món i que Ter Stegen va per darrere. I si fa no fa, és el que ha vingut avui a dir una estona més tard Leon Goretzka, el futbolista del conjunt alemany.
Ja, ich glaube, man kann schon sagen, dass das die beiden besten Torhüter auf der Welt sind.
Crec que podem dir que són dos dels millors jugadors del món i tinc la sort de jugar amb Neuer aquí al Bayern i a la selecció. És bo tenir un porter com ell i la seguretat que et dona. Ter Stegen ho està fent molt bé al Barça i s'ha convertit en un dels millors del món i per això també juga amb la selecció, però encara hi ha diferències.
Ja, eigentlich schon immer.
Encara hi ha diferències, clar. Aquí fa la sensació, Salmo, que fins que no es retiri Neuer, ningú s'atrevirà a discutir-li res, al revés. Sempre anirà per darrere Ter Stegen.
Clarament, perquè ja saps que la gestió d'un vestidor, d'una selecció, és molt diferent al d'un club. Hem de pensar que Neuer és l'element clau per unir tot el vestidor de la selecció alemanya, és el capità, i el seu rendiment, si bé segurament ja no és el d'anys enrere, també continua sent un bon nivell. Per tant, tot i que en moments puntuals Ter Stegen pugui estar esportivament per sobre seu, treure-li el lloc a Neuer implica moltes més coses que no pas fer-ho amb Ter Stegen.
És un Casillas Valdés de fa doncs, 15 anys, que Valdés podia anar guanyant Copes d'Europa i podia anar sent el millor porter, per mi, del moment, que tenia al davant el mite d'Espanya. I el mite d'Espanya doncs, era inamovible i això li va passar factura a Valdés.
I especialment al Mundial 2010, que s'ha de dir que després Casillas és un dels grans herois de la selecció espanyola en aquell Mundial, però la temporada d'un i altre, en comparació Casillas-Valdés, no hi ha color. És a dir, esportivament, Casillas estava per sota de Víctor Valdés aquell estiu, però la selecció espanyola va decidir mantenir les jerarquies i els hi va sortir bé.
Bé, i Casillas no va estar malament al Mundial 2010, eh?
També no, per això et dic, sí, va ser un dels també. Herois.
Sí, per això és veritat que de prèvia, segurament, si Del Bosque hagués volgut premiar només la trajectòria d'aquell any, hauria hagut d'anar-hi Valdés.
Esportivament era injust. Sí. El que passa és que en gestió de vestidor era del tot comprensible i, de fet, la història li dona la raó a Del Bosque.
Doncs aquest és el debat, i els alemanys, que són molt tossuts, són molt seus, i això ho tenen molt clar, eh? I amb tot, i no els hi podem treure del cap, per tant, doncs, ja s'ho trobaran. Perquè, a més, Salmo, aquestes últimes hores, a banda de parlar d'això, als alemanys els encanta parlar. I et diria fins i tot que alguns d'ells són bastant boques.
No? A veure, t'haig de dir que jo crec que... Sí, sí, jo crec que l'estructura comunicativa del Bayern està aconseguint començar a fer virar la mirada de molts barcelonistes que si fa uns dies pensaven és que vindrà el Bayern i amb prou feines podrem aguantar una estona, a mesura que van passant els dies i que el Bayern es va envalentonant, perquè no recordem, primer Matthäus, dient, és que això només depèn de nosaltres.
Sí.
Després es despenja dient, no, que Lewandowski és ja l'hereu de Messi i gairebé hi hauria d'estar per davant. Avui Rummenigge menys tenint a Ter Stegen. Home, al final dius, bueno, escolti, senyors...
Què s'han pensat,
poc
no?
A poc, sí, exactament. El que passa és que hem de dir que això el Bayern històricament ja ho ha fet en diverses ocasions. Sense anar més lluny, recordo la final de Múnich el 2012, precisament contra el conjunt alemany. Va acabar guanyant el Chelsea aquella Champions, però en l'eliminatòria amb el Bayern es va fer un far de recordar que ells eren millor equip, que havien vingut allà a guanyar la competició, i patapam, amb el Chelsea, amb el Madrid, ni parlar-ne. Vull dir, estem parlant dels dos equips que gairebé dominen tant la prèvia com el post, doncs les picabaralles ja venen des de molt temps enrere. Per tant, que aquesta és una, gairebé diria, una tradició del Bayern que en aquesta eliminatòria amb el Barça s'està accentuant.
Bé, els pocs alemanys que s'ho veuen molt fàcil, veurem què passa divendres. És veritat que a mesura que passen els dies, escolta, doncs que vinguin, que diríem, que vinguin, i ja ens ho trobarem. I que no tinguin una sorpresa divendres, tant parlar, ja s'ho trobaran. Per cert, fem un parèntesi, perquè ara l'Arbusà m'explicarà números d'un vell conegut, però abans, els nous coneguts, que avui ja s'han entrenat, és a dir, el Barça 2021 ja ha arrencat. Què hem vist avui? Qui hem vist als camps d'entrenament?
Doncs, bàsicament, tres noms que ens eren, et diria que desconeguts fins ara, Trincao, Pedri i Mateus, el futbolista del Valladolid, que ha estat cedit aquesta temporada al Valladolid, que ha jugat tot just tres partits, dos de titular, la resta, jugadors que estaven cedits, que s'han reincorporat en la dinàmica del primer equip, com Alanyà, com Todibó, com Rafinha, com Bagué, com Oriol Busquets o Miranda. Tots ells, a excepció d'Alanyà, doncs fa tota la pinta que la temporada vinent no seran al Barça. Cal veure què passa amb Pedri, si té minuts o marxa a Alemanya, com l'escoltàvem ahir, ho recordaràs en el document sonor
que vam
poder escoltar amb DJ Mario, sí senyor. I l'altra incògnita que ens queda és saber què passa amb Mateus Fernández, perquè, vaja, el Barça s'ha gastat 10 milions d'euros en aquest jugador, que ha estat tot just mig any cedit al Valladolid, ha tingut 3 partits, en principi no fa res ens porta a avançar que s'hagi de quedar, però ell vol ser aquí i jugar al costat del que és el seu ídol, Sergio Busquets.
Mas el primer de tot sempre fou Busquets. Sempre me inspirei no Busquets. E entre outros também, como os jogadores que passaram, Xavi, Iniesta, o Messi, todos para mim são referências.
Creus que es quedarà Mateus al Barça?
No. De fet, no sé si... No, és que... Si tu recordes, crec que en una de les primeres entrevistes de l'última tongada de Bartomeu va explicar que estaven treballant en rejuvenir la plantilla. Mm. I en la primera declaració va parlar de Trincao, de Pedri i de Mateus.
Sí, no, però m'ho va dir l'11 a mi, el primer dia. Això em va parlar
l'11. Va ser la primera, eh?
Sí.
Però és que uns dies després, doncs, no recordo on, ja no va citar Mateus. Va dir només Trincao i Pedri.
Ves que algú no li ha dit...
Escolta, Presi, que el Mateus potser al final no.
Ja, pot ser. Bé, ho explicarem demà ja dimecres, a dos dies del partit, i dijous que el Barça viatjarà cap allà, ens unirà explicant el Ramon Salmorri. Salmo, gràcies, bona nit.
Bona nit.
Tenim un vell conegut que es pot enfrontar al Barça aquest divendres. Philippe Coutinho. DJ Arbusà, bona nit.
Bona nit, Garri.
El vell conegut és un exjugador del Barça. De fet, no és ni exjugador del Barça. És jugador del Barça.
És jugador del Barça.
Cedit al Bayern i que podria jugar. És a dir, no hi ha clàusula de la por aquí, no hi ha cap cosa que impedeixi que Coutinho pugui enfrontar-se als seus excompanys.
Mira si és jugador del Barça, que encara té contracte fins al 2023. Li queden 3 anys de contracte, ara juga al Bayern. Hem mirat com li ha anat aquesta temporada al Bayern, on ja ha jugat cedit, i tampoc li ha acabat d'anar gaire bé, tot i que és veritat que ha fet millors xifres que no pas en les seves dues últimes temporades al Barça. Ha fet 9 gols i 8 assistències, quan la temporada passada al Barça, per exemple, és veritat que va fer 2 gols més, en va fer 11, però amb més minuts disputats, té menys mèrit. Amb el Bayern ha jugat 35 partits de 46 possibles, pel mig, amb una lesió. S'ha lesionat el turmell, el va tenir fora durant 9 partits. Tot això és veritat que són dades, però per joc i per incidència en el joc, a Munic tampoc ha fet la temporada que desitjava.
Clar, aquests números t'anava a dir, tampoc són dolents, és a dir, ha tingut presència.
Sí, poc, però clar, molts partits, però pocs minuts. Ha jugat la meitat de minuts totals, 35 partits de 46 possibles. Podries dir que,
o sigui,
que no
molt,
són pocs.
És molt suplent.
Però sí, ha estat bastant testimonial. I 9 gols, que no està malament, i 8 assistències, però sí que això ho ha fet amb molts i molts minuts. Són 2.000 minuts, la meitat de minuts dels totals.
Si parlem de Coutinho, en el nostre programa hi ha algú que n'ha parlat molt i no sempre bé, tot i que segurament li ha donat la raó al temps, que és el Josep Maria Minguella. Josep Maria Minguella, bona nit.
Bona nit, què tal?
El teu amic Coutinho, eh?
Sí, home, jo sempre he parlat bé del Coutinho. L'he cercat de ple.
Escolta'm, et fa patir que el Barça s'enfronti a Coutinho o al revés? Vols que jugui?
No passa res. A veure, si legalment pot jugar, doncs que jugui. No passa res. Vull dir, aquests són jugadors que un dia poden fer una gran jugada perquè tenen qualitat, tenen aquests detalls que fan que al moment determinat doncs semblin que són més del que realment són, però no són jugadors decisius. Hi havia, ja us vaig explicar una vegada, quan jo vaig entrar al Barça, ja fa més anys que Matusalén, hi havia el que portava el futbol base, i quan anaves a veure algun tipus de jugadors, nen, acompanya'm i tal, jo era el nen, tal. Escolta, acompanya'm i tal, i anàvem al lot o en el segon, i quan vèiem un jugador d'aquestes característiques, el senyor Boter, que així era, i que tots d'aquella època el recorden perfectament, el Reixac i tots els que van viure això, deia, ja podem marxar, tu. Aquest que hem vingut a veure és un enganyamos. I clar, vull dir, allò, clar, això, aquella època no hi havia aquestes estadístiques que feu vosaltres, que si juguen tants minuts, que si l'han tocat tantes vegades, que si tantes cap a la dreta, però hi havia la impressió personal, la impressió de dir, aquest jugador té recorregut o no. I hi ha aquest tipus de jugadors que fan coses molt bé tècnicament, que quasi podríem dir que en moments determinats aquests detalls tècnics impressionen, però després no guanyen mai res. Ni guanya el seu equip, ni guanya ell amb jugades individuals, ni guanya res. Llavors va dir, Coutinho, Carbos, jo em creu que el Barça pel mes 160 milions, bueno, i que tingui un problema de 3 anys més ara de contracte.
Sí.
No és només que va costar 160 milions, és que ara et ve al damunt els seus representants, el mateix que li deien amb el president Bartomeu, president, no lo quieren vender. És tan bueno que el Liverpool no lo quiere vender. Jo li deia, escolta, que te l'enviaran per DHL i no te'n donaràs compte i el trobarem a la Masia. No, que Maria, que no el volen vendre, però que te l'enviaran per DHL.
O sigui, això, tu parlaves amb Bartomeu d'aquest fitxatge i Bartomeu et deia no hi ha manera i tu li deies que no hi hagi manera.
No, és que aquest és un fitxatge, a part de ser el més car de la història del futbol, jugador mediocre que no ha guanyat mai res.
No, home, el més car és Neymar, que deu ser el tercer.
No, el Neymar no és el més car. Neymar és una clàusula i això no té preu. Jo parlo negociant. Negociant, un demana i l'altre accepta. No. Ara, si hi ha unes clàusules, que és una cosa, això és altra cosa. No, jo parlo, el més car és igual, el segon, si vols dir. No ha guanyat mai res, té 28 anys. Què ha guanyat amb l'Inter? Què ha guanyat amb el Liverpool? El Liverpool, des que va marxar ell, segurament no és culpa d'ell, però des que va marxar ell ha guanyat una Champions, una Lliga, un altre Champions, el porter va regalar 2 gols al Madrid, sinó que ha guanyat 2 Champions, ha anat al Barça, és veritat que va guanyar aquella Lliga perquè ell va arribar al gener.
Lligues, ha guanyat 2 Lligues amb el Barça.
Ja estava encaminada, i amb el Bayern, un jugador que no pesa l'equip. Ningú pot negar que tingui qualitat tècnica i tant, no pesa, no decideix res. Això no és culpa d'ell, això és culpa dels que el fitxen. Jo sempre dic el mateix. Els jugadors no estan amagats a sota terra i no saps com són, si sortiran blancs, negres, vermells, ràpids, no. No estan, cada tres dies o quatre estan sobre el terreny de joc. Llavors, d'acertar o no acertar depèn dels que tiren un pas endavant o no. Jo, en el cas del Coutinho, li deia, escolta, presi, aquella època teníem bona relació, ara també, vull dir, però vull dir, ara ja com que no fa cas, vull dir, no, igual, faci el que vulgui.
Has parlat amb Bartomeu últimament?
No, perquè jo fitxatges com el Braithwaite i tots aquests no em vull ser responsable.
El Braithwaite.
Ni com a soci, m'entens? Jo tinc molt clar, t'ho he dit moltes vegades, el Barça és molt senzill fitxar.
Els millors.
Només has de fitxar els cracs. Segona divisió no interessa. I el Barça en té de segona divisió, la tira. Jo llegeixo els diaris, el Vague, el Todibó, el no sé qui, els apuntant tots aquests. Bueno, doncs, el Coutinho va ser un cas de l'essa majestat, perquè el 30 de... em sembla que era el 30 de 7 d'agost, era una llumeta allà a l'estadi, intentant arribar a les 12 de la nit a veure si es produïa el miracle de que es fes o no l'operació. Em sembla recordar que tu i jo estàvem a TV3.
Sí, sí, aquella nit va ser històrica.
Va ser històrica, i la llum va acabar apagant i no va passar res. Jo vaig prendre aire, vaig dir, bueno...
Menys mal.
Salvat d'una bona. Però imagina't si la cosa té bemols, per no dir una altra cosa, que el gener es va insistir en l'error, sí, l'errada. Sí. Sí. No és allò de dir, hòstia, nano, respira, pren aire, tu, que ara sí que veig una mica l'horitzó obert. No, al cap de quatre mesos, pum, una altra vegada.
Escolta'm, i ara què s'ha de fer amb aquest futbolista? Perquè ara acabarà amb el Bayern...
No es pot fer res, no es pot fer el que estan fent. Dir-li als que van portar el jugador, que li deien al president, els representants que li deien al president que era el millor del món i que no el volia, i que el Liverpool no el volia vendre, que el col·loquin. No el podran col·locar perquè ningú pagarà el remanent que li queda al Barça, i m'imagino que acabarà cedit, a veure si trobem algun despistat que li pagui el contracte. Menys que li pagui el contracte, perquè, esclar, el problema d'aquest jugador no són els 160 per un rendiment molt fluix. És que cada any, o cada mes, guanya una quantitat de diners important sense rendiment.
Clar.
Amb la qual cosa et fots amb un lío i pressionar. Però, clar, això passa com amb tots. Si t'equivoques amb la compra, no sé, d'un smartphone que no funciona, doncs, clar, el millor que podes fer és canviar-lo. Però si, a més, és molt car, però no te'l voldrà comprar ningú. I aquest és el cas aquest. I el que menys culpa té d'això és el Coutinho, eh? El Coutinho.
No, clar.
El Coutinho, quan jugava al Liverpool, ja jugava igual. A mi em fa molta gràcia que a vegades llegeixo companys teus que diuen los números de Coutinho en el Liverpool. Perquè números de Coutinho... Si el Liverpool ha començat a guanyar quan ell no hi ha sigut. No?
Sí, és veritat. Tu t'has equivocat mai comprant un smartphone?
És que no en compro.
Però en tens...
Sí, home, però me'l porten, jo no l'escolleixo. Entens? Si el hagués de comprar... És a dir, així és com jo puc parlar amb aquesta tranquil·litat de futbol, i també m'he equivocat moltes vegades, però si hagués de decidir amb coses tecnològiques, escolta, m'equivocaria de cada 10-11.
Ja.
I és el que passa...
Ja, o sigui, el Barça tenen un Minguella fent fitxatges de tema tecnològic.
No, però no un. Ja porten 5 anys i 6, eh?
Ja.
Jo va començar amb l'Arda, eh? No em facis tornar dos.
No, aquella llista no tenim temps.
Avui estava, ara fa un rato estava veient aquest la dama Traoré, l'Hospitalet.
Sí. Quina bèstia, eh?
Quina bèstia, va arribar a jugar al primer equip del Barça, no el van voler, no el van lligar, i ja fa 6 mesos vam comprar un albanès a l'Albacete.
El Raimanai.
Raimanai, que em van dir quan vaig dir, però aquest qui és? I ja lo veràs, este la va romper, bueno, la deu trencar a casa seva, la deu fer una pilota i la deu trencar. Però ja m'explico. Ara què em fots d'aquest jugador?
Segona B, mira, una temporada
més. No, però vull dir, comprar problemes i comprar llibres i tal. Vull dir, no és el Coutinho, és tota l'organització. A mi em sap greu, perquè jo encara considero que el Bartomeu i la seva junta són gent de bona fe, ho considero sincerament. Però amb 5 anys no han acertat amb... Pràcticament no han encertat amb ningú que entengui aquest negoci del futbol.
Bé.
I n'ha tingut el Domi Darret, el Pep Segura, el Robert Fernández, la Vidal... La prova és que n'han tingut amb 5 anys, 4 de
secretari. Bé, això explica una mica la situació. Minguella, va, divendres tenim futbol i això és el millor i el Barça pot guanyar i vés a saber si es plantaran a semifinals.
Guanyar, que guanyarem. Això,
ara. Optimista.
Aquí que no es confongui ara ningú, que el tenir un sentit analista i, si és necessari, crític amb coses que es fan a Can Barça...
No vol dir que no vulguis que guanyin.
Aquest altre dia, presentar-se a jugar un partit important amb el Nàpols amb només 12 professionals, o 13, això, amb 1.000 milions de pressupost, quan me'n vaig donar compte, no em va donar l'infart perquè tinc el cor preparat, entens? Em van posar un aparell i tal fa temps, sí. Però si no em dono l'infart en aquell moment. Que el Barça, amb 1.000 milions de pressupost, té només 13 professionals per jugar a un partit decisiu a la temporada, però això és una cosa. I jo ho dic tranquil·lament, malgrat que hi hagi gent que digui o escrigui coses, que no sé què, no. Jo dic això perquè és la realitat. Ara, divendres, intentar guanyar i anar a la final, tu, això no té res a veure, el Barça per damunt de tot.
Ja estàs de vacances?
Té vacances aquí a Peralada.
Home, fenomenal.
Estem bé, estem tranquils, no hi ha grans problemes, una mica de golf, una mica de sol, una mica de piscina, una mica de peix, una mica de platja, i ja està, i tranquil·litat, tu, i us comptant-me de vosaltres.
Ara.
Més així, estic enterat del que passa en aquest país, tu.
Això és imprescindible. Josep Maria Minguella, ens veiem aviat. Una abraçada.
Vale. Adéu-siau. Adéu.
Tres minuts i seran 12:15. Deia a l'inici que no sé com s'acabaran les competicions, perquè els casos de coronavirus van creixent i creixent, Pol. De fet, compte, perquè a la masculina, de moment, tenim l'Atlètic de Madrid masculí, dos jugadors que no han pogut viatjar. Uh-huh. Però és que la Champions femenina, ves si l'Atlètic de Madrid podrà arribar-hi, perquè què hem sabut avui?
Fa una estoneta hem sabut que l'Atlètic femení ha confirmat 4 nous casos positius entre la seva plantilla, que s'afegeixen al positiu que ja havia confirmat. Per tant, són ara mateix 5 de totals. I recordem que queden 10 dies només perquè jugui els quarts de final de la Champions contra el Barça, a Bilbao.
Això sí, serà... que d'aquí 10 dies juguen contra el Barça i tenen un terç de l'equip o...
Exacte, ara mateix tenen 5 de confirmats i doncs juguen aquest divendres 21 d'agost a les 6 de la tarda contra el Barça. Veurem.
Això a la femenina. A la masculina, atenció, perquè a l'inici de les primeres rondes prèvies també ja tenim problemes.
Sí, avui s'havia de jugar un partit de fase prèvia entre el Linfield irlandès i el Drita kosovar, partit que no s'ha jugat per casos positius de Covid-19 entre l'equip kosovar. De moment, la UEFA no s'ha pronunciat sobre el futur d'aquest partit. L'únic que sabem és que són dos jugadors positius, els que té el Drita, i que la resta de plantilla se'ls ha posat en quarantena. Per tant, no es pot jugar aquest partit. Ara el dubte és si la UEFA esperarà o si permetrà que el Linfield passi de ronda, tot i no jugar. Què passaria llavors? Que seria la primera vegada de la història que un equip avança de fase a causa de la Covid-19.
Haurem d'estar pendents perquè això pot marcar el camí. Avui, a primera i a segona divisió, a Espanya, diversos equips també han anunciat positius.
Han estat fins a 9 equips que han comunicat que tenen casos positius a les seves plantilles, entre els quals l'Espanyol, que ha detectat un positiu asimptomàtic que ja ha estat aïllat al seu domicili. També han confirmat positius el València, l'Alavés, el Granada i el Betis, de primera divisió, i el Tenerife, l'Osca, el Mallorca i les Palmes, de segona. En alguns casos, per cert, com el Betis, s'ha sabut el nom del positiu. Es tracta de Loren Morón, ell mateix ho ha dit a les xarxes socials. També, en el cas del Granada, ha sigut Gonalons.
Tocarem fusta, però no pinta bé la història. Gairebé 12:15, fem una pausa i us col·loquem al dia els moviments del mercat, perquè si no s'ha acabat la temporada, però el mercat ja es mou.
Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
65.331 65331.
I també el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys ha estat el...
24024.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda que el 15 d'agost se celebra l'extra d'estiu de l'ONCE, amb 20 premis d'un milió i un premi de 3 milions d'euros. Compra'l ja!
Amor,
el futbol és un deporte d'equip.
Què fa el partit a la banyera?
Els canals es mouran. Posa ordre al teu televisor abans del 30 de setembre per seguir veient els teus programes preferits. Consulta ja si has d'adaptar l'antena o només tornar a sintonitzar els canals. Per obtenir més informació i ajuda, pots anar a televisiondigital.es o trucar al 910-889-879. Govern d'Espanya.
Els caps de setmana tenim molt per compartir.
A la una del migdia,
els viatgers de la Gran Anaconda.
Descobrim el món als viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonés. A les 3 de la tarda, en Guàrdia, amb Enric Calpena, continua repassant els moments clau de la història. A les 4,
connectem amb la tecnologia creativa i els videojocs.
Generació Digital, amb Albert Murillo. A les 5, Revolució 4.0 amb Santal Llavina.
Què podem aprendre dels superherois?
I els diumenges a les 8 del vespre, creixement personal amb Gaspar Hernández, a l'Ofici de Viure.
Abraça el cap de setmana amb Catalunya Ràdio.
Més informació a catradio.cat.
El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Ara és quan l'Arbusà fa de DJ i agafa tot el que hi ha passat el dia i ens fa un remix perquè fitxatges i mercat i tancament i coses que queden per moure's, per exemple...
Xup-xup.
Fa xup-xup, de fet, més que xup-xup, és un plat ja que l'han presentat Take Cubo, al Villarreal.
Sí, avui presentat i arriba cedit pel Madrid per un any després del seu pas pel Mallorca i amb ganes de jugar al màxim possible. Diu que ho farà allà on li diguin.
Sí, yo estoy dispuesto a jugar donde sea, si no es en defensa o en portero. Bueno, sí, ya pude hablar con el míster y con algunos jugadores que me encontré hoy.
El Villarreal encara esperant l'arribada de Parejo i Coquelin del València, que no han de trigar a fer oficial.
Ara preguntarem al Manolo Montal a veure si això es farà oficial o no. El Celta, Òscar García, ja té un nou jugador, Álvaro Vadillo.
Té 25 anys i arriba del Granada, cos 0. Amb l'equip andalús ha fet 3 gols i una assistència. Signa amb el Celta fins al 2023.
Els marxa Vadillo, però el Granada firma Gonalons.
La temporada passada hi va jugar cedit per la Roma. Ara signa també fins al 2023. 3 anys el dia que, ara ho explicava en Pol, ha donat positiu per Covid-19.
L'Atlètic Club renova el central Dani Vivian.
Que fins ara era jugador del filial, però que ara passa a tenir fitxa del primer equip. Contracte de 3 temporades amb l'equip basc.
El president del Getafe, Ángel Torres, ha hagut de sortir a dir que no es mou Pepe Bordalás.
Perquè ahir a la nit la COP explicava que deixaria el Getafe, avui Ángel Torres ha dit que no, que l'etapa de Bordalás no s'ha acabat i que encara li queden 2 anys ben bons més de contracte.
Areola torna al PSG.
La temporada passada va jugar cedit al Madrid, ara la sessió s'acaba i torna a París. El porter francès ha encaixat més gols que no pas partits jugats, 13 partits jugats, 14 gols encaixats.
I a la Premier el Tottenham ha anunciat el fitxatge de Pierre-Emile Højbjerg.
Central que arriba del Southampton, ex del Bayern de Munic, arriba a l'equip de Mourinho per 20 milions d'euros, signa per les pròximes 5 temporades.
Al València les coses, ho dèiem, són una mica estranyes. Que tampoc seria la primera vegada, però hem anat a buscar un expert que ens ho pugui fer entendre, si és que ell ho entén. Manolo Montal, bona nit.
Què tal, com vas? Bona nit.
Té explicació, això de veure que van marxant jugadors i que són jugadors bons i que els veneu a preu de saldo? Què està passant al València?
Hi ha molta teoria. Bueno, aquí ja sabeu que l'estiu passat parlàvem i ja vos deia que alguna cosa no funcionava bé i que el projecte estava a punt de ser dinamitat. És el que va ocórrer i ara ens han donat diverses circumstàncies. Una és que el club està absolutament ofegat econòmicament. L'administració d'estos senyors de Singapur estan afonant el club, que ha duplicat el deute des de l'arribada de Peter Lim, dels 400 milions d'euros als 560 de deute, i això és la realitat. I a més, ha fet una purga, Així, tot allò que fa ja a olor a Marcelino García Toral està sentenciat. I qualsevol futbolista que no tan sols en el seu moment es mostrarà contrari a la destitució de Marcelino García Toral, sinó qualsevol futbolista que siga just per part de Meriton de no col·laborat. Ara mateix Meriton té una, des que arriba a València, té una nula capacitat autocrítica. Meriton, per a ells, si tu els fas parlar, ells no s'han enganyat en res des que arribaren a València. Val? El que ha corregut en guany és que ells ho han tornat a fer perfecte, però que això ha sigut un complot dels futbolistes, un complot del delegat Pau Camarasa i per aquesta entitat, un complot dels metges que per això també han anat tots fora.
Mare meva.
Ells no s'enganyen, Pozzuola i tots són... Militon és, per a Militon només hi ha dues maneres de viure. Submissió o sedició. I per a ells tot aquell que no siga sumís és sediciós.
Ja, ja, aquesta paraula ens sona. Escolta'm, Parejo marxarà amb la carta sí. de llibertat fins i tot?
Demà serà presentat junt a Francesco Quelena Villarreal, dos dels futbolistes que més rendiment han donat. Un Dani Parejo que s'ha proclamat moltes voltes obertament, tant que ells el codiqueix de Cuplada, té un fill valencià, el fill canta l'himne de València, en algun el va pujar a xarxes socials els mesos quan les coses anaven bé, però per a Meriton, Dani Parejo és un dels principals culpables de tot el que ha passat, perquè, segons ells, ha amotinat a la plantilla en contra de la propietat. És el capità que, segons ell, no ha respost, ha baixat els braços, i per això el club no està en competicions europees. Enguany és un dels principals encausats per part de Milton, i així no oblidem una cosa, dins d'aquesta supèrbia que tenen estos senyors de Singapur, hi ha un fet que és fonamental. Jo deia abans, tenen una capacitat autocrítica, i a més d'això, Francesc, són unes persones que no perdonen. Són unes persones que tenen una quantitat de cels bestials. El projecte comença a carregar-se la temporada passada a Nismuti per cels cap a Mateu Alemany, i a partir d'ahir vota tot. És més, alguns empleats a mi me contaven, mira, si en lloc de ser Nismuti qui estigués ara en la presidència hagués estat Leijun, la ex-presidenta Leijun, que no és tant d'esta corda com ells, probablement a dia d'avui Marcelino no estaria en el València, però sí, Mateu Alemany continuaria pilotant la part esportiva. En el dia d'avui, en una tertúlia, el director de comunicació del València, de Mavi de Gany, ha dit que li ha demanat a Peter Lim que torne, per favor, a contactar amb Mateu Alemany. No ho va fer. És una qüestió d'ego i d'orgull. I t'ho assegure, i això també és una informació que un servidor maneja, que no tan sols és Jorge Méndez, que és un home de la colla propera a Peter Lim, qui li ho ha demanat, sinó que te puc assegurar que el famós Class 92 del Manchester, els Geeks, Scholes, Neville, que són els que l'aconsellen moltes voltes, i l'any passat se va escriure per part de Tomeu Maura en el Mundo de Balears un article prou important, com prou difús en quant a dades, quan Mateu Alemany va ser de València, i on s'assenyalava la clara incidència d'esta gent sobre Peter Lim, també li han demanat que almenys construïsca una estructura esportiva i que deixi treballar. No vol. Peter Lim s'ha enrocat, i ja veurem tot això, perquè la gent, per primera volta, en València, Francesc, està començant a tindre por. Yeah. Por del que veu.
Però escolta'm,
I t'assegure que si no és pel Covid, València seria una ciutat amb problemes d'ordre públic cada diumenge en el futbol.
O sigui, ja hem arribat a aquest punt, eh?
Sí, sí, sí. Jo crec que el major aliat, a hores d'ara, de mèrit, és la Covid.
Escolta'm, Gaià podria venir al Barça amb aquest ambient i amb tot això? Perquè ho hem arribat a llegir i el Barça podria estar interessat. Formaria part d'aquesta operació sortida?
A dia d'avui m'he dit que no, Francesc. Però jo te dic que jo d'esta gent no me refie gens. Jo crec que si arriba una bona oferta, així està en venda tot el món. Perquè també una de les teories és ja se n'han adonat que no podem fer el seu negoci tal i com ells volien, i ara el que van a fer és vendre tot el que puguen, a replegar, i o trobar un comprador o deixar-ho caure. Per això et dic que n'hi ha molta por en València, al que puga córrer. I és cert que per primera volta en València estan començant a sorgir col·lectius que volen aglutinar alguna mena de moviment, a veure si seria possible, però clar, és que estem parlant que de Isida farien falta 250 milions d'euros per a comprar-li a Espanya a València, i a partir d'ahí per front a un deute de 560 milions d'euros i un estadi per acabar.
Ai, senyor, a vegades ens queixem aquí al Barça i veus el que passa a València i penses, mare meva, com esteu també a València. Manolo, una abraçada i intenta acabar de passar les vacances el millor possible.
Ho intentarem, Francesc, moltes gràcies.
Acabar vacances és un concepte que segur que li és familiar a l'Eduard Solà. Eduard Solà, bona nit. Solà! On ets? On és el Solà?
Hola, què tal, Garriga? Bona nit.
Ara, ara, ara.
Hola.
Has acabat ja vacances o què?
Hola, què tal? Bona nit.
Ui, quin delay que tenim
aquí.
Estic
aquí parlant.
Tenim un delay. Treu el Solà, perquè tenim un delay aquí de la... Vaja, terrible. Fem una pausa i el reprenem. Doncs va, farem una pausa i Eduard Solà, li traiem el delay i parlem amb ell d'aquesta eliminatòria de playoff per pujar a primera entre l'Almeria i el Girona.
Catalunya Ràdio. Abraça l'estiu amb nosaltres.
Sentir la sorra als peus, trobar dos, tres i fins a quatre semàfors en verd seguits, aparcar just davant de casa o fer una migdiada amb aquest soroll de fons. Les coses més senzilles són les que més ens alegren el dia. Aprofita ara el Simply Clever Days d'Skoda. Descomptes excepcionals en tota la gamma amb els avantatges del Pla Renove. Així de senzill. Oferta vàlida fins al 22 d'agost. Consulta condicions a skoda.es.
Aquest estiu no podràs anar-te'n de safari a Kènia. Però sí, podràs aprofitar-te dels descomptes més salvatges d'Ocasión Plus.
Més de 1.500 cotxes amb descompte i estalvi de fins a 6.000 euros. Només fins a final de mes.
Ocasión Plus, número 1 qualitat-preu.
Ocasión Plus a Barcelona. Obert dissabte matí i tard a la carretera de Montcada 750 de Terrassa i a ocasionplus.com.
Si et vols vendre el cotxe, està en bon estat i amb les revisions al dia.
A VenderMiCotxe.es et donem fins a 2.000 euros més pel teu cotxe. El pagament immediat i totes les gestions gratis.
VenderMiCotxe.es, número 1 en compra de cotxes.
Som a Barcelona Sants, al carrer Rocafort 78, a Sabadell i a Cornellà de Llobregat.
Deixa el passat enrere. Viu l'ara a consciència. Abraça l'estiu amb força. Abraça l'estiu amb Catalunya Ràdio. Tant de bo.
El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
A veure, Solà, quants dies has estat de vacances?
Res, 10.
10 dies? Ja t'has oblidat de com funcionen els estris que van amb delay?
No, ja ho sabia. El que passa que estava preparat tot pel mes de juny, Garriga.
A veure, has estat 10 dies esperant que jugués el playoff.
Sí.
Tens alguna mena de sensació de dir, ves que no jugui, o ara ja no hi ha marxa enrere?
Home, aviam, ara ja, si hi ha marxa enrere, ja... Ja no sé què haurà de passar, perquè ara tothom està preparat. Pensa que el Girona ja el tenim concentrat a l'hotel de la PGA de Caldes. El Saragossa ja el tenim a Benidorm, perquè ha de jugar dijous al camp de l'Elx. Pensa que l'Almeria està concentrat ja des de diumenge, per tant, ha d'estar tot a punt per jugar aquesta promoció d'ascens, que sí que és veritat, si m'ho preguntes, hi va haver moments quan estava de vacances que em pensava que no s'acabaria jugant.
Bé, hi ha hagut de tot, el Saragossa demanant que pugi el tercer, comunicats amunt, comunicats avall, bé, tot és a punt, queden 48 hores, recordem, això és dijous al vespre, i com està la situació ara mateix al Girona i com està l'equip de Francisco?
Doncs mira, estan bé i estan animats, sobretot els inputs que hem pogut tenir dels jugadors que han parlat, perquè ja saps que també aquí parlen els jugadors pels mitjans del club, i que fa doncs 4 mesos que no els veiem i que no podem parlar amb els jugadors. Jo, de fet, encara no he tingut cap cara a cara amb Francisco, el nou entrenador del Girona, per tant el conec només pels ulls.
Ostres, que fort, això?
Sí, és que aquesta tarda ho parlàvem, que l'entrenador del Girona, el qual veus tots els partits, no l'he vist encara cara a cara, per tant són encara situacions que ens hem d'anar acostumant.
Clar, espera. Quin és l'últim entrenador del Girona que després de dos partits no l'havies vist cara a cara?
Aviam, torni, que ara m'he despistat i potser m'has fet una pregunta massa complicada.
L'últim entrenador del Girona que després de dos partits no l'havies vist encara cara a cara?
Mai, no havia passat mai.
Clar, o sigui, ens hauríem d'anar a l'Eduard Solà nen.
Exacte.
Buscarem la dada. Va, escolta'm, deies que estan tots... Em diu que estan tots bé, no?
Sí, en principi sí, fins i tot el fet que el playoff s'hagi hagut de jugar el mes d'agost i no el mes de juny, com estava previst, ha provocat també que, per exemple, que Maffeo i Calavera, que s'havien lesionat a la lliga regular, doncs ja estiguin a punt. I a hores d'ara l'únic jugador descartat és Brandon, que està lesionat a llarga durada i, per tant, és l'únic jugador que no podrà jugar aquest doble enfrontament contra l'Almeria.
Avui hem pogut escoltar el president del Girona, el Tot Costa.
que ha explicat el Figeli en el Tocosta, quines són les expectatives del Girona en aquest playoff.
Després d'esperar 3 setmanes, ja hi ha ganes de que arribi a l'hora, que arribi el partit. I bé, una mica expectants, perquè és una situació estranya tot el que ha passat aquest any, i ara, com crec que nosaltres acabem la lliga bé, una mica a l'alça, hem tingut aquest parant de 3 setmanes i una mica crec que estem a expenses del que pot passar.
Aquest partit el podrem seguir en directe per Catalunya Ràdio.
Sí, farem un toc costa especial. El partit és a 8:15, però a partir de les 7 ja ens hi posarem amb el toc costa i farem dues coses. La prèvia del Barça, del partit de Champions que ha de jugar l'endemà, i aquest Girona a Almeria, recordem, dijous a 8:15, el partit de jugar a Montilivi. A Montilivi podrem ser, jo podré veure el partit en directe, ja sé que quan dius aquestes coses fas molta enveja a molta gent.
Sí.
I diumenge a Almeria, que no hi podrem ser, a Almeria-Girona, el partit de tornada a 7:45 del vespre, que suposo que no farà gaire calor a aquesta hora, 7:45 del vespre a Andalusia. El Saragossa i l'Elx jugaran a la segona franja, dijous a les 10 al camp de l'Elx, diumenge també a les 10 a la Romareda.
Doncs això és el panorama que té el Solà. Santi Carrasco, hi havies coincidit cara a cara?
Sí, havia coincidit, sí, és un entrador amb un bigotet que...
Sí, però escolta, però això és, però és 86-87, ja feies Girona.
Home, i què et penses, en Carrica? 86-87 on t'eres?
Jo? Doncs a casa, però tenia 2 anys i mig, 3, clar.
Imagina't l'Arbusà.
L'Arbusà, no es coneixia ni els seus pares. Vicenç Sassot?
Aquest ja no l'has passat ara.
No, home, oh, l'any 80, no tant, l'any 80. Bé, doncs ja l'hem trobat, Vicenç Sassot. Solà, va, que vagi bé aquest retorn i demà tornem a parlar.
Molt bé, adéu.
Adéu-siau. Ja que parlem d'entrenadors, ara faré una trucada que potser és més interna que d'interès general, però és que em fa molta il·lusió saludar-lo, perquè ha estat un dels fitxatges de luxe de la segona B aquest mercat d'estiu. Jordi Roger, bona nit.
Bona nit, com estàs, senyor Garriga?
Jo molt bé, molt content de saludar-te.
Jo també, Hosti, ja tenia ganes de parlar.
Escolta una cosa, estic una mica trist, però, perquè jo esperava que corressis per Catalunya per poder-te tenir el programa de la temporada vinent.
Bueno, això ja saps que va com va, el món de l'entrenador és així. Avui aquí i demà allà, i bueno, sóc sincer, si fins fa 3 setmanes jo no sabia on pararia l'any que ve, saps?
Atlètic Balears, això és un Ferrari a segona B, eh? Compte que has anat a buscar-te opcions de playoff directes, o sigui, això ha de sortir bé per força.
Sí, la veritat és que, he tingut la sort d'anar a un dels equips top, com diem, de la categoria, un club que està intentant pujar a segona ja fa temps. Bueno, la veritat és que fa un parell d'anys vaig estar molt a prop d'anar amb ells, al final, doncs, per circumstància no va poder ser, hem mantingut la conversació durant aquests anys, la relació, i bé, aquest any ja fa un parell de 3 setmanes abans del play-off ja van contactar amb mi, i bé, molt content, amb molta il·lusió, i bé, preparant tot una mica, doncs, preparant sobretot l'equip i fitxatges, doncs perquè això rutlli, però...
Ara.
I bueno, tenim un gran repte davant, que no serà fàcil, amb pressió, però bueno, també et dic que és el que buscava, eh?
Home, clar, què has de buscar? Doncs un equip potent que vulgui pujar, perquè l'objectiu és pujar. El president és un personatge, no?, una mica curiós.
Bueno...
A veure què dius.
No, la veritat és que la relació que tinc amb ell és molt cordial, és un tio molt, molt proper. Clar, al final...
És un alemany que hi posa la pasta, no?
Correcte, és el que posa el diner, i ja fa anys que està invertint en el Baleares, doncs, l'ha professionalitzat, s'ha gastat molts diners en un camp nou, llavors, bueno, la veritat és que aquí tenim de tot, no ens falta res, i és un club, doncs, preparat o fet, doncs, per intentar donar el salt a la segona A, i bé, quan veus que et quedes a les portes, doncs, bueno, al final t'estàs gastant el calent de la teva butxaca.
No, però, i tant.
Però la veritat és que és un tio supercordial, amable, molt proper. Jo, la veritat que de moment, és veritat que amb el que tinc més relació és en Patrick, que és alemany, que és el director esportiu, i és amb el que treballo dia a dia.
I escolta'm, es pot planificar la temporada sense saber quan es comença, contra qui jugues, quin és el calendari? No sabeu res ara mateix, no? Tu no saps amb quin grup estàs, ni contra quin jugaràs, ni quin dia debutes, ni si has de fer pretemporada. Tens amistosos ja planificats?
Bueno, tenim la pretemporada planificada, però mira, avui mateix estàvem discutint doncs que potser volíem començar el dilluns que ve amb les proves mèdiques i tot, però potser ho hem de retrasar tot un parell de setmanes o una setmana, perquè ara ens han dit que més del 27 poder començar amb el 11 d'octubre, i així estem, i clar, és una mica cachondeo, perquè clar, no sé el que has dit tu, no sabem quan començarem, no sabem quan podem començar a entrenar, perquè si no sabem quan comencem, doncs no podem fer una pretemporada de 3 mesos. Després és un cachondeo perquè, bueno, consideren la segona B com una lliga no professional, i clar, si et poso el meu cas, per exemple, doncs la meva família viu d'això, i jo viatjo per tota Espanya a treballar. No viatjo, no estic a vacances a Mallorca o no estava a Andalusia de vacances. Anem a treballar i jo porto una dona i dos fills que depenen d'això. Llavors, si això no soy professional, però bueno, coses de la Federació Espanyola.
Bé, ja saps que serem molt de l'Atlètic Balears. Esperem que no et toqui el grup català, perquè així doncs podem anar amb els nostres i també amb el teu. Tenim un nou equip a seguir ara cada diumenge els seus resultats. No em deixes preguntar-te pel Barça?
Bueno, depèn.
Ets optimista per divendres?
No.
No ets optimista.
No, que digui que sí.
No, vull que em digues la veritat. No ets optimista.
No. Bé, ojalà m'equivoqui. Ojalà. Però què vols que et diguis? Hòstia, crec que... Bueno, ja veurem. Això, el futbol, ja saps que poden passar moltes coses i que un partit, i del Barça, doncs té el millor i pot passar qualsevol cosa. Però, hosti, és que jo veig un Bayern campió d'Europa, aquest any.
Ja. Però si no fos el Bayern, tampoc veuries el Barça molt favorit.
No el veia ni la setmana passada, ni fa 4 dies, contra el Nàpols. Sí, no, perquè no veig un equip, però el problema del Barça, ja seguint-lo des de fora, veient-lo només per la tele i tal, crec que el problema ve era molt més endins. No és qüestió ni d'entrenador, ni... Era molt més endins.
Al final,
això ja és més complicat.
No ho arreglaries ni tu, això, ja?
Bueno, jo potser sí, però...
Bé, tu dedica't al Balears, puja a la segona A...
Que bastanta feina tinc.
I ho celebrarem tots plegats. Jordi Roger, em fa molta il·lusió parlar amb tu i durant l'any, quan comenci la temporada, tornem a parlar a veure com planifiqueu el curs.
A mi també, m'ha fet molta il·lusió.
Una abraçada
forta. Adéu.
Ara que parlem de calendaris amb el Jordi Roger, el bàsquet, quin és el calendari ara mateix? Perquè estan tornant mica en mica els equips a entrenar-se, ara parlarem amb un dels protagonistes. Quin és el calendari i com estan les dates?
Anem a endreçar-ho una miqueta. La competició, l'ACB, ha de tornar el cap de setmana del 12 i 13 de setembre amb la Supercopa Endesa disputada a Tenerife, on, per cert, hi serà el Barça, que jugarà contra el Baskonia a les semifinals. El que és pròpiament la Lliga Endesa començarà el 18, 19 i 20 de setembre. Les mateixes dates són també per la Lliga Femenina, amb la representació catalana de l'Uni Girona i el Cadí-la-Seu. Abans de tot plegat, es jugarà la Lliga Catalana. Serà els dies 4, 5 i 6 al Palau Blaugrana. Jugaran Barça, Manresa, Joventut i Andorra. Demà, per cert, hi ha prevista una reunió telemàtica a l'ACB per començar a traçar un protocol de retorn a la competició. Però, clar, com a mínim, tenim dates.
Amb aquestes dates clares, els equips de casa ja han d'estar entrenant-se tots, pràcticament, o, com a mínim, començar a fer-ho.
Sí, de fet, ha començat a rodejar el Barça de Jessica Vicius, el nou Barça de Jessica Vicius. També arrencava aquesta setmana el nou projecte de la Penya, o el de l'Uni Girona. I la setmana passada ho va fer el Baxi Manresa. Avui s'ha presentat la plantilla del curs vinent. L'equip ha completat fins a 7 fitxatges, entre ells destacar, per exemple, l'MVP de la Lliga Alemanya del curs passat, Scott Etherton, també Mackay Mason, que és un jugador que ve de l'Alba de Berlín i que és un equip d'Euroliga, per tant, és un fitxatge de referència. Però el que segueix centrant totes les mirades és el fitxatge de Rafa Martínez, la gran atracció del nou projecte que liderarà una temporada més Pedro Martínez des de la banqueta.
I tenim en línia aquesta gran atracció, que és el Rafa Martínez. Rafa Martínez, bona nit.
Bona nit.
Com ha anat la represa de la temporada?
Bé, content, molt il·lusionat, molta calor, això sí, però amb moltes ganes de començar tot.
Estan sent entrenaments normals del tot?
Sí, bueno, ens vam fer el test, vam sortir tots negatius i sí, entrenem. Això sí, a dintre el vestuari estem separats, a dintre la pista quan descansem amb les mesures de seguretat adequades.
I això, clar, pinta que serà ja per tot l'any. Us fa gaire pesat o ja us heu acostumat?
Bueno, al final t'acostumes. Sí que és cert que, bueno, quan entrenes tantes hores i després a un vestuari tens d'anar a un altre i estar separat, és una mica estrany, no? Perquè aquests primers dies el que vols és estar amb l'equip, connectar amb la gent nova i es fa bastant estrany. Però, bueno, ens ha tocat viure aquest moment i estar indagat a tot.
Aneu amb por?
No, perquè jo he jugat a la bombolla de... Al principi, quan va començar tot, sí que hi havia molta més por. Ara vam poder jugar a la fase final de la CD a València i va sortir bé, va ser un èxit. I bueno, por no, tenim respecte, però por no en tenim.
I tu creus que la temporada podrà començar?
Sí, espero que sí. És una pena perquè si continua així crec que en públic no podrem començar o amb molt poca gent. Pues esperem que la situació millori al llarg de la temporada i podem acabar en públic, que és el més important del nostre esport.
Però clar, ara es fa difícil, perquè cada dia ens estem descobrint, ara uns quants positius aquí, ara uns quants positius allà. Veus factible que la temporada pugui anar avançant amb jornades? O com creus que es pot disputar aquesta temporada de 2021 que comença res d'aquí un mes?
Bueno, jo veig possible, sí, perquè realment el futbol també ha començat, estan jugant Champions, estan jugant la Lliga, ha acabat fa poc, i bueno, estem tant de fer molts controls, com és normal, estem d'adaptar a les noves normatives i tirar endavant, no podem pensar que no començarem perquè ens hem d'adaptar a la situació que estem vivint i tirar endavant.
Bé, et veig optimista, això és important. Com ha estat aquest retorn a Manresa? Com ho estàs portant?
Molt bé, molt content, molt a gust. El que volia és tindre il·lusió per un projecte i això és casa meva, he crescut aquí i tenia moltes ganes de poder jugar una temporada al retorn.
Has notat l'expectació que hi havia amb el teu retorn?
Bueno, és que, com he dit, soc d'aquí, tinc molts amics, la gent volia poder jugar un any, esperem que tot es millori i puguem disfrutar tots de l'esport, del bàsquet i de tot, i bueno, molt content, tant jo com la meva família.
T'ho planteges com l'últim any o ja veurem?
No, m'ho plantejo com m'he plantejat les últimes temporades, no? El dia a dia... partit a partit i bueno, quan arribi el moment i depèn de la decisió es prendrà, no? Però no miro més enllà del dia a dia, que crec que és el que m'ha funcionat les últimes temporades i així seguiré.
I a l'equip què aspireu aquesta temporada? Perquè el cert és que el Manresa dels últims anys és diferent al dels anteriors.
Bueno, tant la ciutat, el club com els jugadors sabem la situació, que som un petit gran club, que no tenim a nivell de pressupost no podem competir contra altres equips, però a nivell d'equip, de jugadors, d'identitat, doncs ho farem tot el possible per sobretot aconseguir un equip competitiu i amb identitat i que la gent es vegi reflexada amb tot el que fem.
Clar, parlar de Copa o de play-off, no? Això no es pot, no?
Això passa un cop cada molts anys, no? Sabem que... Toquem de preus a terra, tenim molt treball per endavant, ara tenim de concentrar la pretemporada i dintre de la temporada doncs veurem quin pot ser el nostre objectiu.
I de youtuber seguiràs fent això del confinament? Ho mantindràs, aquestes xarxes de cafè, o no?
Bueno, a veure, tinc un company, el meu soci, a veure què opina. De moment està tot parat, però bueno, la veritat que ens ho vam passar molt bé i no... I pot ser que hi hagi més capítols.
N'estarem al cas. En tot cas, la temporada és a punt de començar i el Manresa està a punt. Rafa Martínez, que hi hagi molta sort i que puguem viure-la amb la major normalitat possible.
Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Una abraçada.
Una abraçada.
I nosaltres tornarem demà amb Lliga de Campions, amb un Atalanta-PSG. Ja teníem ganes de Champions, doncs demà Atalanta-PSG, a les 11. Qui sap si una pròrroga, tant de bo. Una pròrroga a viure-la en directe i a començar a pensar també ja en el Girona-Almeria. Gràcies a tots els que heu fet possible i que tingueu una bona nit. Fins demà.
Rosa dels Vents.
Hola, vindrem amb la família i farem moltes activitats divertides amb els muntors i escalada.
Us agrada l'escalada?
Sí, els papes a casa s'enfilen per les parets.
Vacances d'estiu en família amb Rosa dels Vents. rosadelsvents.es